RAC 1 amb Jordi Basté.
18 minuts i les 10 del matí. Senyor Alberto Fernández Díaz, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí. Serà decisiu?
Serem decisiu i demostrarà que Barcelona es decidirà a 3 i, per tant, que Barcelona és una ciutat tremendament plural i no és pas cosa de dos. Serem decisius perquè hi hagi un canvi a Barcelona i el que és més important, que el canvi es faci en la bona direcció.
Per tant, vostè farà o alcalde o Xavier Trias o el candidat socialista que surti de les primàries?
Jo el que aconseguiré és que Barcelona tingui un govern i un alcalde en el que no tan sols es canvi de noms, de cognoms i els càrrecs municipals, sinó que canviem prioritats, polítiques i formes de governar. Que per mi això és l'important. L'important no és si jo governo o no, sinó que això és l'eina, sinó que l'objectiu és si Barcelona fa un gir a les seves polítiques de forma decisiva. És a dir, si dona més protagonisme a la iniciativa privada. És a dir, suport als emprenedors, que són els que sempre han fet gran a la nostra ciutat. A Barcelona, Catalunya l'ha fet gran la seva societat, els emprenedors, no pas les seves administracions. Segon, si fem un gir en favor de l'autoritat, de la llei, de les ordenances, si actuem amb fermesa Déu, sense complexes, amb tota determinació en la lluita contra la delinqüència i contra l'incivisme. I tercer, si som capaços de promoure unes polítiques socials que de debò siguin progressistes, no pas com aquestes que promou l'esquerra, que diuen que són progressistes, però al final el que practica és el retrocés social. Jo vull promoure un veritable progrés social, polítiques progressistes, lluitant amb eficàcia contra la crisi, creant ocupació i donant resposta a les persones que més ho necessiten.
Però tornant a la pregunta, preferiria a Xavier Trias o preferiria el candidat socialista?
Jo preferiré aquell que doni suport al meu projecte, a la meva proposta per Barcelona. En aquest moment l'única garantia és el propi Partit Popular. I per tant...
No és així, és a dir, si Xavier Trias o qui guanya dels socialistes...
No faig futurible, si no és així, és que si tingués que fer futurible, jo diria que en aquest moment, doncs, que hauria de recordar que a Barcelona ja existeix una subsubergència de fet en moltes qüestions. És a dir, fixi's vostè el que li diré ara. Xavier Trias i Jordi Hereu, al llarg d'aquests últims 4 anys, han pactat coses molt importants que han succeït a Barcelona. Hereu i Trias varen pactar convocar junts la consulta a la Diagonal, que molta gent es pensa que això va ser cosa únicament de Jordi Hereu. No. Xavier Trias va, amb el seu vot, avalar la convocatòria de la consulta de la Diagonal. I quan jo vaig demanar, 2 mesos abans de celebrar-se, que s'ajornés la consulta de la Diagonal, Hereu, Trias, Iniciativa i Esquerra varen votar en contra meva. Hereu i Trias, per exemple, varen donar suport al Pla Laporta al miniestadi. 15 dies abans de les eleccions del Barça, en la que tots els candidats deien que no volien aquest pla del seu a la porta pel miniestadi. Hereu i Trias governen junts a l'àrea metropolitana. I diuen, i què fan a l'àrea metropolitana junts Hereu i Trias? Pues miri, els últims anys han pujat un 15% el rebut de l'aigua i un 10, més d'un 10% les tarifes del transport públic. I Hereu i Trias, per exemple, van pactar amb Joan Clos, al seu moment, l'ordenança de civisme, la varen votar junts. Era alcalde Clos, el regidor de seguretat Jordi Hereu i Xavier Trias com a president de Convergència i regidor, va votar l'ordenança de civisme. I acabo perquè podria fer-li llarguíssims exemples.
Pues potser, més que vostè que s'autoproclama com a la persona decisiva, potser torna a haver-hi la subvergència a l'Ajuntament de Barcelona.
Bueno, això ho hauran de dir altres candidats. És evident que nosaltres per això diem que proposem un canvi nítid, ideològic, programàtic, un canvi en aquesta bona direcció que abans esmentava, sense ingredients del tripartit, però Xavier Trias és que no ha parat de votar coses a favor o juntament amb el senyor Hereu. Miri, el divendres passat, fa 72 hores, en el ple municipal, varen pactar Hereu, Trias amb Iniciativa per a Catalunya les propostes fiscals en favor dels autònoms i dels professionals de Barcelona al voltant un tema que els interessava molt a vostès, que era la recollida de residus comercials. Doncs això em vaig quedar sol jo al plenari, perquè el senyor Trias i el senyor Hereu amb Iniciativa per a Catalunya, que varen pactar en el plenari del divendres, varen pactar que s'havia d'estudiar la modificació d'aquest preu públic. I en quin sentit? De que no paguessin aquest preu públic solament els locals inferiors a 25 metres quadrats, que no contractin a ningú, per anota, aquesta afegitó en temps de crisi, i que si contracten algú perdran la bonificació, i sempre i quan aquesta activitat, a més, sigui coincident amb la llar domèstica.
Bueno, i perdoni,
I jo dic, escolti'm, el que és normal...
Primer, que era, i el que no genera?
Cap residu.
I el que no genera cap residu, miri, haurà de pagar?
Sí, clar.
Pues clar, si no genera residu...
Si no té menys de 25 metres, i clar, quina era la nostra proposta? Si que, els que no generen residus, no han de pagar.
Evident.
Segon, no fer-ho coincidir amb un local amb una llar domèstica. I tercer, escolta'm, que si contractes a una persona pots perdre la bonificació. Això jo crec que el que hem de fer és donar petits incentius, petits ajuts a aquells que volen contractar gent, i més en temps de crisi. Però clar, és que el senyor Xavier Trias, doncs, en aquest tema, perquè molt sovint la gent no ho sap o no arriba, etc., doncs va tornar a votar també amb Iniciativa per Catalunya i amb el senyor Hereu, de la mateixa forma que també Hereu i Trias varen fer seguidisme a Iniciativa per Catalunya en polítiques d'immigració el divendres, quan varen rebutjar un cop més la meva proposta d'exigir als immigrants que compleixin les nostres normes de convivència, com qualsevol altre de nosaltres, com qualsevol de nosaltres.
Vostè, permeti'm, però parlant de partits, si parlant dels socialistes, ara hi ha un debat que recordo que el 17 de gener, vostè deia en aquest programa que li era indiferent qui fos el candidat socialista a les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona. Continua pensant el mateix? Li és indiferent,
sí,
absolutament,
més,
o no?
I ho dic des del respecte, una indiferència respectuosa, però indiferència absoluta, distant, perquè la senyora Tura i el senyor Hereu estan tan distants de mi com la distància que existeix entre ells ideològicament i programàticament és nul·la. Al final, tots dos, Hereu i Tura, són les dues cares de la mateixa moneda.
Però les enquestes diuen el que diuen, que faria més mal una que l'altra.
Bueno, pot ser per allò esotèric del canvi, però és que al final Hereu i Tura són les dues cares d'un mateix projecte socialista. Hereu i Tura, tots dos, han compartit responsabilitats públiques. Un com a alcalde, el senyor Hereu, i la senyora Tura, 7 anys com a conseller de Justícia Interior al tripartit català. I hem vist, per exemple, que el senyor Hereu reclamava a la Conselleria de Justícia Interior més Mossos d'Esquadra per lluitar contra la delinqüència a Barcelona. De cap de les maneres hi havia una afonia institucional, i a sens contrari, la senyora Tura, la seva responsabilitat de Justícia Interior, va oferir a Barcelona els Mossos d'Esquadra que necessitem per lluitar
per tant,
amb contundència contra la delinqüència.
Vostè, no. Vostè considera que ha d'haver-hi més a patrullament de la ciutat? És a dir, que ha d'haver-hi molta més policia al carrer, més seguretat al carrer... Bé, més seguretat ho firma tothom, però vull dir, més policia al carrer?
Ha d'haver-hi més policia al carrer. Pensi que a Barcelona estan desplegats 2.800 Mossos d'Esquadra, quan sempre la ciutat havia reivindicat un mínim de 4.000 per donar resposta a les necessitats policials de la nostra ciutat. Han d'haver-hi noves lleis, i per tant jo reclamo endurir el Codi Penal, un Codi Penal que va entrar en vigor, el nou Codi Penal, ara justament fa un mes, el passat 23 de desembre, després d'un acord entre Convergència i Unió i el Partit Socialista, aquella roda de premsa conjunta que varen fer Hereu i Trias dient que havien aconseguit introduir la multireincidència i el registre de faltes, que per cert després la consideratura deia que no era necessari el registre de faltes perquè això es podia fer ja sense aquest registre, unes coses esotèriques. Barcelona necessita més policia, necessita noves lleis per endurir les penes contra els delinqüents, necessita una millor justícia perquè no hi hagi impunitat als delinqüents, bé, perquè no són detinguts, perquè no hi ha policia al carrer, i quan hi ha poca policia al carrer els únics que estan segurs són els delinqüents, i si a sobre hi ha crisi hi ha delinqüència afegida. Més policia, noves lleis, millor justícia i una actitud de govern sense complexa. Fermesa, Déu, s'ha acabat la broma. Barcelona no és jauja per als delinqüents i els incívics. Aquí qui la fa, la paga, perquè al final és el món a l'inrevés. És a dir, els que paguen impostos i compleixen les normes són els que estan indefensos, i els que infligeixen lleis i ordenances són els que se senten segurs. I jo crec que això, a més de la inseguretat, genera una indignació ciutadana que hem d'acabar-hi, i això s'acaba. Pues, jo reconec, jo si governo la meva ciutat, faré una Barcelona en el que la policia tindrà tot el seu suport, l'autoritat serà exercida i s'aplicarà amb contundència i amb fermesa, Déu, i no defugiré d'estudiar, si vol, amb mà dura contra la delinqüència.
Siguin d'on siguin, vinguin d'on vinguin.
Sí, és evident, és que el delicte no té nacionalitat, però ja n'hi ha prou també de determinats discurs políticament correctes alguns, no? Jo li dic el més important, el delicte no té nacionalitat, però hi ha una altra evidència, i és que cada cop més els detinguts són de nacionalitat estrangera. I aquí el problema és que aquí amaguem les dades, i aquí si tu, per exemple, demanes més drets pels immigrants, ets una persona collonuda. Si jo ara aquí demano el vot pels immigrants, seré una persona collonuda perquè demano més drets pels immigrants. Però si en canvi recordo que els immigrants, com qualsevol de nosaltres, també tenen obligacions, i entre aquestes obligacions, complir la llei, com qualsevol de nosaltres, insisteixo, complir les ordenances.
Vostè creu
complir
que...
Complir les de convivència, vostè, soc un racista.
Creu que a Barcelona els immigrants tenen més avantatges que els que som natius?
El que s'està produint és una col·lisió. És a dir, hi ha hagut tal flux de persones immigrades, pensi que a Barcelona únicament, a la ciutat, hem passat en 10 anys d'un 3% a un 20% de persones estrangeres. De 30.000 a quasi 300.000. Què és el que passa? Que moltes d'aquestes milers de persones immigrades que han vingut a Barcelona en aquest moment són les persones que o no tenen ingressos o tenen menys ingressos a la nostra ciutat. I per tant, si em permet l'expressió, no deixen de ser les rentes més modestes de la nostra ciutat. Què és el que fan? Que si tu prioritzes l'accés a uns serveis en funció d'uns ingressos, la gent d'aquí, de tota la vida, que mai havien tingut la resposta a l'administració o aquesta sempre havia sigut insuficient per ser ateses amb dignitat, al final veuen que els ajuts públics es concentren en un sector de la població. I el que hem de fer no és pas deixar a uns fora perquè altres estiguin dins, sinó garantir que tot, que tothom que tingui necessitat, pugui ser atès amb dignitat i suficiència.
Estic d'acord, però...
I perdoni, que la política, que les polítiques d'immigració, que són una part, no acabin convertint-se o absorbint el tot o el quasi tot que són les polítiques socials.
Però no considera que, moltes vegades la immigració ja la maltractem d'entrada quan contractem a preu tralla, a preu baixíssim, per fer segons quines feines, com serveis socials, etc, etc, i no, precisament aquí ja no comencem a igualar-lo amb els natius?
És que hi ha persones que no tenen escrúpols a l'hora de contractar persones aprofitant-se de la seva necessitat. Coincideixo totalment. Hi ha persones que tenen escrúpols en llogar pisos, els anomenats pisos patera, en el qual aquestes persones viuen una situació d'indignitat i de misèria humana que no podem acceptar. Però també hem de reconèixer que generen unes molèsties a la resta de veïns que no viuen en aquesta escala, en aquest piso patera, que també tenen els seus
drets. Vostè faria, com l'alcalde de Lleida, de prohibir a les instàncies municipals, públiques, els burques i els nicaps?
Oh, i tant, perquè jo vaig proposar fa 4 anys. Jo fa 4 anys vaig proposar la prohibició del burca. I tant el grup que lidera Xavier Trias com Jordi Hereu, per no dir Iniciativa Catalunya, em van dir de tot. És que això ja ho he proposat fa 4 anys.
I ja ho vaig defensar.
I el tema de l'exigència de compliment de les normes de convivència als immigrants, que ara han aprovat ajuntaments com Hospitalet, Badalona o Salt, que ho varen fer dies després de que a l'octubre el ple de l'Ajuntament de Barcelona, amb el vot de tots contra mi, van rebutjar la meva proposta, era la mateixa que jo vaig presentar fa 4 anys.
Vostè, o sigui,
jo no dic res que no hagi
vostè,
pensat.
Vostè, senyor Fernández, que és un gat vell en això de la política, que fa molts anys, que és la tercera vegada que es presenta com a candidat del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, diguin la veritat, a qui se sent més proper, d'Àngel Ros o de Xavier García Albiol?
És que cadascú té una realitat de ciutat absolutament diferents. I uns perfils d'immigració absolutament diferents. És com si avui vostè em pregunta, una política d'immigració de barri al Raval és la mateixa que podríem fer, per exemple, a Sant Gervasi?
Però el to...
És absolutament diferent.
El to?
Però jo crec que al final ens hem de quedar amb les propostes concretes. I jo crec que hem de deixar de ser políticament correctes, i sempre ho fem. Miri, d'aquí a un mes és el 8.
No creu que les de Xavier García Albiol, jo ho sé que no és de la seva competència, perquè ell és Badalona i de moment, i no ho serà mai, sortosament Badalona no és Barcelona, ni Barcelona és Badalona, però no creu que el que proposa Xavier García Albiol, i sobretot la manera com ho proposa, és nociu pels alcaldables del PP arreu de Catalunya?
Jo el que crec que d'una proposta el que és bo, jo em quedo el seu rerefons, el seu contingut, la seva pretensió. Si ho dius d'una forma més vehement o no, etc., doncs tu pots subratllar, cadascú té el seu estil, però el que és important, escolti'm, si a mi una persona de forma vehement em baixa els impostos, no em queixaré perquè em baixa els impostos, sinó estaré feliç. Si una persona de forma vehement, contundent, em reclama més policia i més fermesa a la lluita contra la delinqüència, i amb això garanteix que hi hagi més seguretat al meu barri, a mi no m'importa la vehemència, sinó la eficàcia de la mesura que pugui aplicar. Jo em quedo amb això. Jo em quedo amb això perquè, si no, hauríem de fer la pregunta a l'inrevés, no? És que tothom és tan políticament correcte. Sí, que aquí la gent mai es complica la vida.
Però és que passant del políticament correcte, diguem-ho, que a la barbaritat verbal, eh?
Però jo crec que la vida, miri, i almenys jo m'ho aplicaré a mi mateix, jo vull governar Barcelona perquè em vull complicar la vida. Perquè la vida...
Però vostè té un to.
Complicar la vida.
Vostè té un to, senyor Fernández Díaz. Li puc estar d'acord o no puc estar d'acord? Però té un to. té un to. Jo crec que quan ens passem d'aquest to i passem la línia tenim un problema.
Però miri, al final ens hem de complicar la vida. Vostè se la complica cada matí.
No tingui cap mena de dubte.
Un emprenedor, quan ha de tirar endavant el negoci o fer canvis o contractar gent, es complica la vida. A casa, amb les nostres famílies, ens compliquem la vida, quan, fins i tot quan hem d'escollir el col·legi pels nostres fills. Però hem de prendre decisions a la vida. I jo vull governar Barcelona perquè és el moment de prendre decisions. I l'important no és complicar-te la vida perquè prens decisions, sinó encertar. I per això dic que Barcelona necessita aquest canvi nítid. I en aquest cas, l'únic partit, i ho dic amb respecte a altres formacions i altres candidats, que té un projecte alternatiu, perquè Barcelona, a més de canviar de noms i cognoms, alcaldes, de governs, canvien de debò, de polítiques, de formes de governar, i de saber cap a on anem, és l'opció que...
Està a favor dels 80 per hora d'aquesta revisió que ha fet el govern de Convergència i Unió o no?
No, perquè per mi això de la velocitat variable és recaptació constant. I al final és que haurem de portar un GPS al cap. O sigui, haurem d'anar-hi 120, 100, 80, un altre cop a 100, quan entres a Barcelona 60, després passes a 50, però si entres al túnel de la Ronda del Mig pots pujar a 50 o 60, igual que si vas al del túnel de la Rovira, i de sobte trobes que estàs en un barri que és zona 30, i al final tu has d'estar pendent de la senyal de trànsit i no pas dels vianants, del cotxe que tens al davant o al costat. Jo això del GPS mental, jo prefereixo poques normes, però ben clares.
El 10 de... permeti'm, vostè és qui gestiona el seu compte al Twitter o no?
Sí, el...
Alberto2011.bcn?
Sí,
perdó, per Barcelona, sí, per BCN.
I de les dues pàgines del Facebook, una. La que està a punt d'arribar als 5.000.
L'altra no, eh?
L'altra, però abans ho posa... Perquè jo enganyo, eh? Posa Val. Aquesta pàgina, l'altra posa... Està gestionada pel Departament de Comunicació, Val. Perquè és que ja no tinc temps material.
Els últims 20 missatges, escrits des del 20 de gener, són en castellà, però no optem pel bilingüisme.
Sí, però a vegades, depèn com t'agafi, ficaràs una cosa o l'altra, i també perquè hi ha moltíssima gent que s'incorpora que no és catalana.
Val. Però s'haurien d'adaptar, no?
Sí, però si començo a tenir gent de fora d'Espanya, el ficaré en anglès. Jo ja li dic, si Perfecte. Parlem de llengua, per mi el debat que a mi m'interessa de bon matèria lingüística no és català o castellà o català i castellà, sinó català, castellà i anglès, que és el que jo vull pels meus fills i la gent vol pels seus fills o els seus nets. És a dir, que aprenguin una tercera llengua, l'anglès preferentment, que això els donarà més oportunitats de present i de futur, perquè el que no es parli anglès amb absoluta perfecció al segle XX, serà l'analfabet d'aquest segle XXI.
No fa falta que en digui el que votaria, perquè ho sé, però anirà a votar el dia del 10 d'abril el Barcelona Decideix o no?
No, tindré coses més importants que fer, com per exemple visitar algun barri o reunir-me amb una entitat. O sigui que jo crec que aquests divertimentos, aquest Xavier Trias que diu que votarà la consulta a la Diagonal i va dir que aniria a votar i que votaria sí, no sé si després ho mantindrà, etc. Jo crec
Home,
que...
un divertimento que hi ha recuperat i ha recollit 25.000 vots, diuen, eh?
Bueno, ha recollit, doncs mira, compti quants votants té Esquerra Republicana a Barcelona, més una part important, o no, de Convergència i Unió, ja té aquests 25.000 vots, no? Mm. Però al final, tot això, jo crec que, sobretot el senyor Portavella, ho vol convertir en un divertimento per intentar amagar el que ha sigut una realitat d'Esquerra Republicana al llarg dels últims 16 anys. Mm. I és que Esquerra ha sigut la mà dreta abans de Joan Clos i ara de Jordi Hereu. Que ara ho vulguin amagar amb referèndums independentistes o parlant del tercer espai o no sé quines coses més o possibles aliances amb el senyor Laporta, al final el que vol amagar Esquerra Republicana és que si Jordi Hereu ha governat al llarg dels últims 4 anys és perquè hi ha hagut un tripartit municipal de fet a la ciutat de Barcelona, com ja abans hi havia un tripartit municipal de govern i de dret a Barcelona i els últims 7 anys un tripartit català.
Senyor Fernández Díaz, parlava de llibertat. Ens hem passat de les 10, un minut més i estem. Hem parlat de llibertat. Moltes vegades la paraula llibertat la fem per unes coses i per unes altres no. Quan parlem de llibertat, per exemple, amb el tema de la llengua, no, això no significa res quan parlem de la llibertat, a la, per exemple, de que la gent vagi despullada pel carrer, com alguns grups han demanat que pugui ser, o semidespullats?
Bueno, és que la llibertat acaba quan pertorbes el dret i la llibertat dels altres. I això quan Trias Clos va pactar l'ordenança de civisme, jo vaig demanar que s'havia de prohibir que una persona pogués passejar en pilotes per la nostra ciutat, i em van fer broma i em van desqualificar, com sempre. I al final el temps m'està donant la raó, com tantes i tantes altres temes de seguretat. Quan jo parlava que calia desocupar Barcelona d'ocupes, que havien d'actuar amb contundència amb els grups radicals, antisistema, els incívics, perquè a Barcelona hi havia un efecte crida per la permissivitat que n'hi havia a la nostra ciutat. Pues sí, ho hem de prohibir. Però sense requeriment, perquè el que han pactat ara CiU i PSC a Barcelona, primer van rebutjar la meva proposta.
Vostè era sancionar directament, eh?
Sí, perquè clar, el requeriment, escolti'm, si vostè o jo ara deixem un moment el cotxe mal aparcat, ens vindrà un guàrdia urbana, ens fotrà una multa al vidre, no? Si no és que passa un cotxe...
Sí, passa la grua.
La grua o un cotxe de guàrdia urbana, una càmera de vídeo que ens filmarà, que no durarà ni l'oportunitat d'explicar-nos. I ara què volen fer el senyor Trias i el senyor Hereu? Que abans de sancionar s'haurà de fer un requeriment previ per la Guàrdia Urbana, és a dir, hi haurà un pájaro en pilotes per Barcelona, un tio amb banyador sense samarreta, i li diran, disculpi, senyor, senyora, s'ha de posar la samarreta o ha d'anar, s'ha de posar el pantaló. Ah, sí, sí, disculpi, agent, perquè si no l'hauré de multar, no es preocupi, ara m'ho poso. I quan giri la cantonada, aquesta persona es tornarà a treure la samarreta. El que dic és que li posin una multa, no estic parlant d'una quantia excessiva, eh? O sigui, perquè és el fet, eh? Perquè si no, no hi haurà eficàcia a la norma.
Acabo. Dissabte vostè també va assegurar que plantarà cara al govern de Mas per tal d'evitar que Barcelona pagui la política de retallades econòmiques de la Generalitat. Què pensa que serà així?
Sí, és que ja s'està plantejant retallades en infraestructures com la línia 9 de metro. Retallades...
Que per vostè... impossible retallar, és a dir, per vostè no s'ha de retallar en absolut aquesta línia, aquesta inversió a la línia 9 del metro.
I mirem, i no m'ha estranyat que avui Jordi Hereu tingués suport, imagini, tant d'arrerir o retallar les actuacions de la línia 9 de metro que proposaria el govern de Convergència i Unió a Catalunya. Però és que, clar, aquí afecta bàsicament els trams pendents, els districtes de les Corts i de Sarrià, on no va guanyar l'esquerra. Amb aquests districtes, on es concentren milers de barcelonins que paguen els seus impostos i que són els districtes, juntament amb l'Eixample, on hi ha menys inversió per habitant de tota Barcelona, amb aquests sí que s'atreveixen. Si fossin altres districtes, jo em preguntaria si serien tan valents. I per això m'estranya, però és que, clar, Convergència i Unió ha dit que el govern de Catalunya poden retallar inversions com la línia 9 de metro, en seguretat retallant els Mossos d'Esquadra que es necessiten per lluitar contra la delinqüència, o en el finançament de serveis socials bàsics per atendre amb dignitat i suficiència la gent que més ho necessita. I jo crec que Barcelona no pot pagar la factura de la crisi com pot pretendre fer-nos pagar un govern de la Generalitat de Convergència i Unió.
Li agraeixo molt que ens hagi acompanyat, senyor Alberto Fernández Díaz. Ens tornarem a retrobar en aquest estudi abans de les eleccions municipals del pròxim mes de maig. Que tingui molta sort i que continuï patrullant la ciutat.
Ho farem.
Gràcies, que vagi bé. Són les 10:03.